Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
El municipal vol potenciar les zones verdes a Sabadell i ho vol fer de manera que totes puguin tenir una certa continuïtat. Per posar les bases de com hauran de ser aquests futurs espais, l'executiu local porta avui al ple municipal un pla específic perquè tots els terrenys no urbanitzats segueixin una línia similar. Matías Sarracán és l'alcalde de Sabadell.
Proposar una nova ordenació de la ciutat amb aquests grans espais oberts. Hem treballat amb el Parc del Nord, hem treballat amb el Parc de les Aigües, hem treballat amb el Parc Central, per configurar, no, una xarxa contínua d'espais oberts a la ciutat, que en aquest cas és un pla director. Per tant, no estem parlant d'una figura que modifica el planejament, sinó que indica, que dirigeix amb estratègia, no, com han de ser els espais oberts de Sabadell.
El document que s'ha d'aprovar a la sessió d'aquesta tarda de moment és només una declaració d'intencions i és que no inclou ni pressupost ni tampoc calendari per a les actuacions. És un dels temes, si més no, que es debatrà en el ple del mes de febrer, que es podrà seguir en directe des del portal web de l'emissora a partir de les 5 de la tarda.
Titulars.
Mobilitza aquesta tarda en contra del tancament de l'oncologia pediàtrica del Taulí. Karen Madrid, bon dia.
Bon dia. La taula social d'entitats del Vallès ha convocat una marxa després que fa gairebé un mes el servei s'hagi traslladat a la Vall d'Hebron. La portaveu de la PAT, Xus Merino, lamenta que no s'hagi apostat per l'hospital com a centre de referència en el tractament del càncer infantil.
Lamentem que no s'hagin pres mínimament en consideració la mesura d'ampliar l'àrea de referència de l'Hospital Parc Taulí, ni la possibilitat d'establir acords de col·laboració tant amb els altres centres del Vallès Occidental ni de les altres comarques que conformen la regió sanitària centre.
El CatSalut justifica el trasllat de la unitat a la Vall d'Hebron perquè fins ara el Taulí no arribava als 30 pacients per ser considerat centre de referència. La marxa sortirà a les 6 de la tarda des del Taulí.
El sabadellenc Gabriel Rufián, diputat d'Esquerra Republicana al Congrés, nega violència durant les concentracions del 20 de setembre de 2017 davant de la Conselleria d'Economia.
Citat com a testimoni a petició de la defensa d'Oriol Junqueras i Raül Romeva, el sabadellenc ha afegit que l'única violència que va veure va ser l'exercida per la policia el dia del referèndum.
Con un anhelo de votar brutal. De hecho, la noche anterior hubo mucha gente que durmió en los colegios electorales ante el miedo de que pudiera venir la policía, porque ya sonaba que quizá venía la policía, y a partir de las 8 o las 9 vi imágenes que nos perseguirán a todos los demócratas de Policía Nacional y Guardia Civil apaleando a señoras mayores gente de colegios electorales.
A banda de Rufián, hi ha un altre sabadellenc citat a declarar avui com a testimoni del judici del procés. Es tracta de l'exportaveu dels comuns al Parlament, Xavier Domènech, que ha de comparèixer a 4:45 de la tarda.
L'Ebro visitarà aquest diumenge la nova Creu Alta en una situació totalment antagònica a la del centre d'esports.
El conjunt aragonès encara no ha perdut en el que portem de 2019 i suma 3 victòries consecutives a domicili. El Sabadell, en canvi, és el pitjor equip del grup en les últimes 8 jornades.
En parlem a les 2 a l'Hotel Suís.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Fem un cop d'ull als serveis. Ha baixat una mica les temperatures, però es manté la situació anticiclònica. Carme Farnell, des del Servei Meteorològic de Catalunya, més detalls. Bon dia.
Bon dia. Les temperatures ja són força més agradables en punts del Camp de Tarragona. Ara mateix tenim aquests valors de 19-20 graus, també és així cap a les comarques de Barcelona o fins i tot cap a les Terres de l'Ebre, temperatures de 22 graus. En conjunt, aquestes temperatures han d'anar pujant durant aquest matí. S'espera que l'ambient continuï sent molt agradable amb aquesta tramuntana i vestral, que encara es deixen notar cap als dos extrems del territori, però en conjunt continuem parlant d'un temps molt, molt estable. Sí que de cara a la tarda en pic se vagi ponent el sol i com aquests últims dies, les temperatures començaran a caure en picat. També tenim alguns núvols davant de la costa de Barcelona, Costa Brava, també cap al Camp de Tarragona, però no sembla que van deixant de tocar terra i així que mantindrem el cel força serenat. De cara a demà continuarem parlant d'un temps similar al d'avui, però sí que amb núvols mitjans que podran afectar més a la tarda i sobretot més en punts del litoral. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I ara ens fixem en com funciona aquesta hora el transport públic. Cristina Adrián, des del Transmet, bon dia.
Hola, bon dia.
Hi ha algun problema a aquesta hora?
No, ara mateix no. Només informar que pels elevats nivells de partícules en suspensió i la previsió meteorològica es manté declarat episodi ambiental de contaminació. Cal evitar desplaçaments innecessaris, especialment en hora punta, i utilitzar modes de transport més sostenibles, com el transport públic, per tal de reduir emissions. D'altra banda, últim dia d'aturades parcials a metro. Les següents estan previstes de 4 a 6 de la tarda i de 10:50 de la nit fins a final de servei. Els mínims decretats garantiran la circulació del 65% del servei de metro en hora punta i del 45% en hora vall. Autobusos, tramvies, ferrocarrils de Generalitat i Rodalies de Catalunya circulen a normalitat sense incidències destacables segons els diferents operadors. I recordeu, però, que es dona servei alternatiu de bus llançadora a les línies T5 i T6 del tren Besòs entre Glòries i Can Joan Andreu. És tot des del Centre d'Informació Transmet. Molt bon dia.
Gràcies, Cristina. Molt bon dia. I pel que fa al trànsit a les carreteres catalanes, hem de destacar a aquesta hora retencions a la ronda litoral de zona franca Montjuïc en direcció Besòs. A conseqüència d'un accident s'ha hagut de tallar un carril. També s'està donant pas alternatiu a aquesta hora a la Nacional 340 a l'altura de l'Ampolla, també en aquest cas per un accident. I també està tallat l'accés de la C14 a la P7 a Vilaseca per un incendi, en aquest cas de vegetació, i s'estan fent desviaments.
La notícia del dia.
L'essència del Parc de les Aigües, el Parc del Nord o el Parc Central s'han d'estendre a tota la ciutat. Aquest és l'objectiu del pla director de l'Espai Obert Urbà de Sabadell, que avui es porta a aprovació inicial al ple municipal. El document vol fixar les bases per donar utilitat als espais no urbanitzats de la ciutat, seguint una coherència. Tot i això, no compta amb uns calendaris d'execució ni tampoc amb una dotació econòmica.
De fet, el pla vol servir de referència per les accions urbanístiques que es facin en places, solars o altres espais no urbanitzats a partir d'ara. Així ho ha assenyalat l'alcalde de Sabadell, Matías Serracán.
Per tal de treballar també en aquesta idea d'estructurar els eixos, eixos cívics, eixos verds, configurar recorreguts de ciutat en el conjunt de la ciutat, ampliar aquests espais d'estada, no? Els espais de vegades que són molt petitons, no? Que hi ha a la ciutat per ajustar també la secció dels carrers, de vegades, és a dir, entrem aquí amb un tema de mobilitat, espai obert, reassignació del que diem la secció entre façana i façana.
Encara en l'àmbit urbanístic, el ple també debatrà la reserva d'una partida de 191.000 euros per fer front a una possible sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya referent al despatx Coromines. Concretament, el tribunal ha estimat parcialment un recurs del propietari d'aquest immoble, que demana que l'Ajuntament el compensi per haver-lo obligat a fer una construcció de dimensions més reduïdes de les previstes al projecte original. Ara mateix, l'administració local ha demanat un recurs, al·legant que les instal·lacions estan protegides patrimonialment. No obstant això, s'ha de reservar una partida econòmica per si la resolució és favorable al propietari. Així mateix, també s'aprovaran altres partides, com una de 400.000 euros per a material escolar, una de 100.000 per la renovació de jocs infantils i 161.000 per incorporar el personal de l'empresa de promoció econòmica al conveni de l'Ajuntament.
El ple d'aquest mes de febrer també portarà debat i aprovació altres plans a mig i llarg termini. Entre els més destacats hi ha el Pla Local d'Habitatge, que preveu una setantena d'actuacions a aplicar des d'ara fins al 2024 per garantir el dret a l'habitatge.
Entre altres coses, el document contempla la construcció de 362 immobles públics en règim de lloguer en diferents punts de la ciutat. Glòria Rubio és regidora d'habitatge.
Eren territoris de la ciutat en el que hi havia una mancança absoluta d'habitatge protegit. I en aquest sentit, doncs, plantejàvem que era important també començar per aquí, no?, per tenir una incidència, doncs, més directa en el mercat privat.
Així mateix, avui també es portarà a debat el Pla d'Intervenció Comunitària, que vol reforçar els vincles entre l'administració, les entitats i els diferents agents de cada barri perquè junts trobin solucions a les mancances de la zona. En la sessió d'aquesta tarda, a més, s'aprovarà de forma definitiva el Pla d'Inversions del Cementiri de cara als pròxims 2 anys, després d'incorporar 6 al·legacions completes i 4 parcials al text. El document preveu una inversió de 500.000 euros, sobretot destinats a accions de manteniment.
A l'apartat d'emocions, Sabadell per la República presenta una proposta per retirar els noms de la via pública vinculats a la dictadura de Primo de Rivera, el franquisme i també l'esclavisme. L'entitat opta per una alternativa feminista, laica, social i popular, respectuosa amb la memòria històrica.
D'altra banda, el Partit dels Socialistes presenta una moció perquè Sabadell exigeixi solucions al col·lapse viari que podria suposar l'obertura d'un centre logístic d'Amazon al polígon de Can Revella de Barberà del Vallès. Així mateix, el mateix Partit dels Socialistes, juntament amb el grup municipal de Ciutadans, presenta una moció per reclamar garanties en la construcció i posada en funcionament de la Residència del Sud, tot plegat després que la setmana passada l'Ajuntament anunciés que finançarà aquest projecte reclamat des de fa més de 20 anys.
I l'Ajuntament de Sabadell no cedirà un espai del casal Pere IV per l'acte extrema dreta debat prevista per dissabte. Malgrat que en un inici se'ls havia acceptat la sol·licitud, ara s'ha denegat davant de la coincidència amb l'acte de Vox de dissabte a les 6 de la tarda. Un dels organitzadors de l'esdeveniment, Joan Tafalla, de Sabadell per la República, ha explicat al programa al matí que lamenta l'actitud del govern municipal.
Però sobretot creiem que hi ha hagut una manca d'acció política. Nosaltres creiem que els locals municipals han de servir per difondre cultura, per difondre ciència, per difondre la democràcia. I nosaltres som entitats culturals, democràtiques i pacífiques. Se'ns escapa totalment això, estem reclamant que el govern municipal faci una iniciativa política i permeti la realització del nostre acte.
Ara l'organització espera la comunicació oficial del consistori per presentar al·legacions, però tot i això asseguren que dissabte aniran fins al casal Pere IV per celebrar l'acte i que si no poden entrar el faran al carrer. Fonts del consistori han apuntat a Ràdio Sabadell que s'està en contacte amb l'entitat per buscar solucions a aquest conflicte. Pere Gallifa, molt bon dia.
Bon dia, Núria.
Però en què consisteix aquesta activitat?
Doncs la voluntat de Sabadell per la República, l'Obrera i la Unitat contra el Feixisme del Vallès Occidental és debatre al voltant de l'auge de l'extrema dreta a l'estat espanyol. Per Tafalla, cal debatre estratègies per frenar-ne el creixement lluny d'actituds primàries. I per això s'han programat diferents sessions de debat sobre conceptes clau. Per exemple, l'expert en extrema dreta, David Carvala, parlarà sobre què entenem per feixisme i quina és la diferència existent entre aquest i l'extrema dreta. De fet, en aquesta línia, Carvala assegura que Vox no és un partit feixista.
I jo personalment penso que Vox està enmig entre el PP i fascisme obert i tenen fascistes a dins, com a Catalunya. Igual que l'AfD a Alemanya, que va començar com un partit populista, i ara cada cop més es gira cap al fascisme obert. Llavors, és una situació molt preocupant i no és igual que Rajoy o fins i tot Aznar. És una cosa qualitativament més perillosa.
A banda d'aquesta sessió sobre els usos i abusos del concepte de feixisme, també es debatrà sobre el naixement d'aquest corrent, però també sobre els errors històrics de l'esquerra davant del feixisme. L'organització té la intenció de preparar 3 sessions més d'aquestes característiques durant aquesta primavera, que això sí, encara no tenen data.
Us ho dèiem en titulars, torna la polèmica sobre el trasllat del Servei d'Oncologia Infantil de l'Hospital de Sabadell a la Vall d'Hebron de Barcelona. La taula social d'entitats de la comarca del Vallès han convocat per aquesta tarda una manifestació per protestar contra el tancament d'aquesta unitat del Taulí. Una concentració que compta també amb el suport del sindicat, Comissions Obreres i UGT. Helena Molist, molt bon dia.
Bon dia. La Generalitat feia oficial ara fa un mes el trasllat del Servei d'Oncologia Pediàtrica del Taulí cap a l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona. L'objectiu, concentrar tots aquests serveis per oferir, segons CatSalut, un millor seguiment pels pacients. Des del Taulí, aquest tancament no va estar ben vist. Des del centre sabadellenc denuncien que l'hospital ja envia els seus pacients en altres centres més especialitzats en cas que ho necessitin i que, per tant, no entenen aquest tancament. La doctora Montserrat Melo treballa a la unitat d'oncologia pediàtrica de l'Hospital de Sabadell.
Que nosaltres ja últimament, els últims anys, si un nen s'havia de beneficiar d'un tipus de tractament aquests, de recerca, de lo que se'n diu d'investigació fase 2, fase 3, el que sigui, ja s'enviava a fer en el lloc on s'hagués de fer. Vull dir que un nen, pel fet d'estar aquí, no es perdia cap tipus de tractament, s'enviava a on fos a fer-se.
Avui, doncs, s'ha organitzat aquesta manifestació que compta amb el suport d'alguns partits polítics de la ciutat. La marxa, que rep també el suport del sindicat Comissions Obreres i UGT, comença a les 6 de la tarda al Taulí i es traslladarà fins a l'Ajuntament, on coincidirà amb el ple del mes de febrer.
I encara en matèria sanitària, entre un 6 i un 8% de la població de Catalunya pateix una malaltia minoritària, unes patologies que en moltes ocasions es troben en segon pla i sense ajudes econòmiques. Avui se celebra el Dia Mundial de les Malalties Minoritàries i tant els professionals de la salut com les famílies reclamen més visibilització i més inversió per a aquestes patologies.
5 de cada 10.000 persones de Catalunya pateixen el que s'anomena una malaltia minoritària. Són patologies, a la seva majoria, genètiques i moltes són greus, cròniques i discapacitants. En molts casos, un dels problemes més bàsics per a les persones que les pateixen és la falta d'investigació, que en moltes ocasions acaba provocant que no es pugui fer ni un diagnòstic de la pròpia malaltia. Anna Morera, neuropsicòloga i directora assistencial d'Avant, ha reclamat en declaracions al programa Al Matí més recursos, ja que assegura són molts els professionals que treballen sobre els casos d'aquestes malalties.
Que cada cop s'hi puguin dedicar més recursos perquè és necessari per la investigació, per la detecció precoç, per poder després fer un diagnòstic precoç, per poder fer intervenció. I el que també està clar, que en aquest tipus de malalties, com que són tan generals, les intervencions han de ser multidisciplinars. Hi ha metges, hi ha pediatres, hi ha fisioterapeutes, hi ha neuropsicòlegs, hi ha terapeutes ocupacionals, hi ha infermers, hi ha treballadors socials. Jo crec que ha de ser un treball en xarxa i comunitari.
Raquel Fernández, mare de l'Álvaro, un infant que pateix la síndrome de Niemann-Pick de tipus C, assegura que se senten sols i que en molts casos les investigacions de les malalties dels seus fills no s'han arribat a acabar.
Investigaciones que se han quedado paradas por falta de financiación, ¿vale? Donde ya no hay acceso y es injusto simplemente porque la gente que padece esta enfermedad, pues somos muy poquitos y, como se ha dicho antes, uno de los papás, no salimos rentables, ¿vale? Ya no solamente para el hecho de la investigación, sino el gran monopolio de las farmacéuticas, pues son niños que no compensan.
Aquesta setmana també s'ha anunciat que el programa solidari La Marató de TV3 dedicarà la seva pròxima edició a aquestes malalties, 10 anys després de fer-ho per primera vegada.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
Moment d'abordar el que ha donat de si avui el judici del procés. El sabadellenc Gabriel Rufián ha passat avui per la sala del Tribunal Suprem, on es jutja l'1 d'octubre. Ho ha fet com a testimoni a petició de la defensa d'Oriol Junqueras i Raül Romeva. En la seva declaració, el diputat d'Esquerra al Congrés ha negat que el 20 de setembre hi hagués violència davant de la Conselleria d'Economia i ha afegit que l'única violència que recorda és la del dia del referèndum per part de la policia.
Evidentemente se hablaba de que lo que podía pasar en los colegios. ¿Ustedes tenían la sensación de que iba a producirse esa violencia que usted describe?
No. Nosotros entendíamos que nos enfrentábamos a gente con enormes carencias democráticas, pero jamás frente a salvajes, porque es una salvajada golpear a la gente porque vote.
El sabadellenc ha relatat que va participar en les mobilitzacions del 20S del 2017 i ha dit que li grinyolava que es comparés amb un intent de rebel·lió. Rufián ho ha argumentat així.
Y estuvimos ahí, incluso atendimos algún medio de comunicación. Y luego salimos a comer algo. O sea, a mí incluso me chirría muchísimo que se dijera que aquello era una rebelión o un tumulto peligroso, porque yo fui a comer, yo fui a merendar. Y creo que una revolución, pues a merendar va a poca gente, ¿no?
Gabriel Rufián ha respost les preguntes de totes les parts, incloses les de l'acusació popular exercida per Vox, amb tot el diputat a manifestar que li semblava una vergonya la presència del partit d'ultradreta a la sala, precisament a les preguntes del lletrat de Vox, Pedro Fernández, sobre si sabia que la funcionària judicial va haver de sortir de la conselleria per un edifici adjacent. Rufián ho ha qualificat de fake news, igual que dir que el castellà està perseguit a Catalunya. Rufián no és l'únic sabadellenc citat avui en el marc del judici del procés com a testimoni. Aquesta tarda ha de declarar l'exportaveu dels comuns al Parlament, Xavier Domènech, una compareixença prevista a partir de 4:45 de la tarda.
La ronda de testimonis de la novena sessió del judici, però, l'ha obert el lendakari Íñigo Urkullu, que havia d'aclarir si va fer de mediador entre els governs espanyol i català.
Urkullu, proposat per la defensa de Josep Rull, ha dit que Mariano Rajoy mai no va estar receptiu al diàleg amb la Generalitat per redreçar la situació. En aquest context de mediació, el lendakari ha dit que Mariano Rajoy no va donar les garanties que demanava Carles Puigdemont a canvi de convocar eleccions i no aplicar el 155.
La intuïció se basava en la posibilidad de que disuelto el Parlament de Catalunya y convocadas las elecciones por el president Puigdemont, aun cuando se aprobara la aplicación del 155, la disposición entre las formaciones políticas mayoritarias en aquel momento en la representación en el Estado, entre el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español, hiciera que no se aplicara definitivamente el 155, pero no hubo una respuesta taxativa por parte del presidente del Gobierno español.
Per la seva part, l'exlíder de Podem Catalunya, Albano Dante Fachín, ha reconegut que la seva formació va fer una crida a la participació massiva l'1 d'octubre.
A pesar de que nuestro objetivo no fuera la independencia de Cataluña, nos sentíamos interpelados por una llamada que nosotros entendíamos que iba más allá de ser una llamada a los independentistas, sino a toda la población.
L'expresident del Parlament, Ernest Benach, que també ha comparegut com a testimoni, ha dit que hagués actuat igual que la sabadellenca Carme Forcadell per afavorir el debat a la cambra catalana. També ha declarat aquest matí com a testimoni l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau. Colau ha assegurat una vegada i una altra la sensació d'estat d'excepcionalitat que es vivia a Barcelona els dies 20 i 21 de setembre. Colau ha sigut clara i ha assegurat que l'ambient al voltant d'aquestes manifestacions i també al voltant de l'1 d'octubre era totalment pacífic. L'alcaldessa ha afegit que no s'hauria d'estar jutjant els 12 polítics, sinó a milions de persones.
A mi se me parte el alma, senyoria, de ver que el señor Cuixart está hoy aquí en situació de prisión preventiva, como el resto de acusados, con quienes puedo tener discrepancias políticas, pero si por el 1 de octubre estamos hoy aquí, deberíamos estar millones de personas.
Colau també ha defensat que l'aturada de País no va ser una vaga de caire independentista, sinó una protesta democràtica per denunciar, diu, la vulneració dels drets fonamentals.
Moment de repassar altres temes del dia en format més breu. La multinacional sabadellenca Fluidra ha tancat el 2018 amb un benefici net superior als 66 milions d'euros.
El fabricant de piscines també ha registrat un augment de les vendes durant l'exercici passat a l'entorn del 5% fins a arribar als 1.318 milions d'euros. Els resultats de la companyia que n'han informat avui a la Comissió Nacional del Mercat de Valors són fruit de la culminació de la fusió amb el grup nord-americà Zodiac el juliol passat. De cara al 2019, la companyia espera que la facturació s'apropi als 1.400 milions d'euros.
La plataforma de afectats per la hipoteca de Sabadell insta el govern espanyol a aprovar un decret per acabar amb la problemàtica de l'habitatge.
La PA ha presentat aquest matí el document que inclou per acabar amb l'especulació al voltant del mercat immobiliari. Entre les mesures que proposen hi ha la fi dels desnonaments, més lloguer social i l'expulsió dels fons voltors, entre d'altres. Els membres de la plataforma opinen que l'avançament electoral no és cap excusa per impulsar aquest paquet d'accions.
La policia municipal identifica dos homes relacionats amb un presumpte delicte de furt.
Els dos individus de 60 i 48 anys van ser localitzats a la plaça Catalunya dins del seu vehicle. En el registre del mateix, els agents van descobrir material presumptament sostret. D'una banda, 7 peces de roba d'un establiment local i de l'altra, 181 pots de diferents productes.
La Generalitat declara un episodi per alta contaminació per partícules en una quarantena de municipis de la conurbació de Barcelona, entre ells Sabadell.
El protocol no comporta restriccions a vehicles, tot i que es recomana desplaçar-se a peu o en bicicleta, utilitzar el transport públic o reduir els desplaçaments en vehicle privat. Alhora, s'aconsella moderar l'activitat física a l'aire lliure, sobretot a les persones que pateixen malalties respiratòries o cardiovasculars.
I ara és moment per la cultura, perquè Antoni Orozco torna aquest cap de setmana a Sabadell.
Jamás lo vi mirar al miedo con tanto coraje, jamás ganar una partida tan salvaje.
El cantant barceloní pujarà dues nits consecutives a l'escenari del Teatre La Faràndula per oferir dos concerts de la seva nova gira Único Segunda Temporada. Ara bé, si no teniu les entrades comprades, ja heu fet tard, perquè tant les de divendres com les de dissabte estan exaurides.
Això demostra que Sabadell és territori Orozco. En total, el cantant ha omplert les 2.000 localitats que la Faràndula pot oferir en les dues sessions programades per demà i dissabte a les 9 de la nit. El barceloní presenta Único, el seu nou treball, que assegura que ha nascut de la part fosca i difícil de la vida, amb un gran esperit de supervivència. Per això considera que va molt més enllà que un simple concert o d'un espectacle teatral. Parlem de tu, de les teves emocions, també de les teves pors. Único ets tu. Único és ni més ni menys que una part meravellosa de la teva vida. Així ho ha assegurat el cantant. Antoni Orozco és un dels artistes més brillants i amb més èxit del panorama musical del país. Ha venut més d'un milió i mig de treballs discogràfics, té 9 discos de platí i un disc d'or. Tot això combinat amb una senzillesa i honestedat que marca el seu caràcter personal i que segurament fa que aconsegueixi omplir dues faràndules en dos dies a Sabadell.
Parlem d'òpera.
Ja tornem a ser aquí amb tots vosaltres una nova temporada per parlar d'òpera de Ràdio Sabadell.
Un programa per escoltar i aprendre a escoltar.
Noves històries, noves músiques, nous temes. Parlem d'òpera a Ràdio Sabadell els dijous, els divendres i els caps de setmana.
La cosa és de molt crua, però tornes als Sitges Paradís.
Diumenge 3 de març a les 9 del vespre, escolta l'especial de Carnaval.
Encara no t'ha quedat clar? Tranquil, t'ho podem repetir.
La cosa è molto rotta, ma restituisce salsicce paraíso. Domenica 3 marzo.
Torna Salsitxes Paradís. Funky Soul per emportar a Ràdio Sabadell.
Domenica 3 marzo alle 9 di sera. Ha ascoltato lo speciale del Carnevale.
T'agrada el cinema? Voldries conèixer algunes curiositats sobre aquelles pel·lícules que han marcat la teva vida? Si has contestat que sí a les preguntes anteriors, no pots faltar a la nostra cita. Tots els dijous a les 10 del vespre i dissabtes a les 5 de la tarda a Ràdio Sabadell 94.6.
La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
I mig per les dues, el PSOE eixamplaria l'avantatge i el PP recuperaria el segon lloc a costa de Ciutadans i Vox, segons l'últim baròmetre del CIS.
Els socialistes guanyarien les eleccions i augmentarien la diferència respecte al PP, que recuperaria la segona posició si avui es fessin eleccions al Congrés. L'augment dels populars es beneficien de la baixada en percentatge de vots de Ciutadans i de Vox. El partit taronja seria tercera força per davant de Podem, que baixaria lleugerament.
I l'exsocialista Celestino Corbacho serà el número 3 de Manuel Valls a les eleccions de Barcelona.
Valls i Corbacho han comparegut junts davant dels mitjans de comunicació per anunciar la integració de l'exsocialista en la candidatura de l'exprimer ministre francès per l'alcaldia de la capital catalana. Valls ha qualificat de bona notícia la presència a la seva llista de Corbacho, del qual ha lloat la capacitat de gestió, la visió metropolitana contrastada i l'experiència de servei públic.
Kim Jong-un i Donald Trump acaben la segona cimera a Hanoi sense arribar a cap acord.
Les diferències en el full de ruta per a la desnuclearització de Pyongyang i l'aixecament de les sancions a Corea del Nord han impedit l'entesa. El president nord-americà assegura que, tot i no arribar a cap entesa, continuarà negociant amb el règim de Corea del Nord i ha titllat la trobada de molt amistosa.
La contraportada.
L'estudi sabadellenc CAC Arquitectes ha aconseguit col·locar dos dels seus projectes entre 40 finalistes als Premis Europeus Mies van der Rohe, una fita que només han aconseguit dos despatxos de tot el continent. El jurat ha destacat que aquestes obres mostren les oportunitats i tendències actuals de l'arquitectura en el territori europeu. No obstant això, no han pogut accedir, Pere, a la fase final on se seleccionen els 5 finalistes.
Sí, però els 4 finalistes que fa 19 anys van fundar l'estudi HAC Arquitectes remarquen que el més important per a ells és dissenyar edificis i que els premis són un tema col·lateral. Tot i això, estan satisfets de veure el seu treball reconegut amb uns premis com aquests. David Lorente ho ha explicat al programa Al Matí.
Aquests realment s'estan consolidant, o sigui, a nivell europeu, d'una manera últimament bastant evident. Per tant, són com un referent. O sigui, a més, aquest fet que explicava el Xavi de que no t'has d'inscriure, sinó que és algú que et selecciona, els hi dona una àurea de més reconeixement que si tu portes la teva obra, no?
En concret, el jurat ha seleccionat dos projectes de rehabilitació. D'una banda, el del Centre Cívic Lleialtat Santenca de Barcelona i una casa d'Ullestret, que han batejat amb el nom de 1413. Xavier Ros és un dels socis del despatx.
Cas de la lleialtat té el valor, és a dir, per exemple, alguna de les obres finalistes comparteixen aquest valor, que és el de la rehabilitació, és a dir, el de la recuperació d'un edifici amb una història més o menys rellevant. El cas d'Ullestret, que és una casa no petita, és una casa grosseta, té el valor d'una intervenció en un casc antic molt protegit, és a dir, té el valor de la integració d'una arquitectura nova en un context també antic.
Els arquitectes també han explicat que l'eficiència energètica és un dels seus objectius principals de tots els projectes, juntament amb la qualitat arquitectònica. A més, defensen els treballs de proximitat per poder tenir un major control sobre totes les intervencions.
Un minut clavat per arribar al punt de les dues. Marxem. Acomiadem el Notícies Migdia que hem fet amb la Rocío García a les vies de so i el Julen Tortosa a la redacció. Ara arriba tota la informació esportiva a l'Hotel Suís de la mà del Pau Vituri. Recordeu que avui a partir de les 5 podeu seguir el ple municipal en directe a través del portal web de l'emissora radiosabadell.fm. Que vagi bé, adeu!
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.